Benvinguts al Fem Salut. Avui amb Raül Casalzen, referent de gestió i serveis de l'àrea bàsica de Falset.
Bé, com heu sentit a la introducció que acabeu de sentir, que cada mes fa la Clàudia, aquesta setmana, aquest mes, toca portar aquí al Fem Salut amb un professional sanitari que molts no el veuen com a... O no discerneixen que realment sigui un professional sanitari, però que realment ho és, i és essencial en la nostra tasca del dia a dia. Quan parlem d'administratius, pues, tots pensen en papers i en altres tasques que sembla que no tinguin que veure amb la salut, però en aquest cas estem parlant amb el que nosaltres anomenem GIS, és a dir, gestió i serveis, el personal de gestió i serveis de l'atenció primària. Es tracta d'una persona que, d'unes persones que el que fan és ajudar-nos, als sanitaris, a que puguem dur a terme la nostra tasca, i és essencial. És, per tant, una pedra fonamental en el dia a dia de la nostra tasca professional. I per fer-ho, hem convidat al nostre programa el Fem Salut, una persona que tots coneixeu, és del nostre poble, es tracta de l'Olga Salzenc. Ella és referent GIS a l'àrea bàsica de Falset i també, com ens explicarà una mica, en centres que estan a la zona colindant. I amb ella podem parlar una mica de la feina que duen a terme, que, com hem dit, és de vital importància perquè tot rulli d'acord amb lo necessari. Bon dia, Olga.
Bon dia.
Si et sembla, Olga, per començar, ja que hem anomenat aquesta paraula GIS, gestió i serveis, ens agradaria que ens expliquis a qui inclouríem quan anomenem aquestes persones els GIS.
El GIS és personal de gestió i serveis, com has dit, i engloba a tot el personal administratiu i celadors que treballen als centres de salut.
Per tant, tindrien tant les persones que estan al dematí a la tarda com
molt
també
bé.
Els celadors que són
sí.
els que acostumen a estar en horari d'atenció continuada en horari nocturn. No? Seria una mica les persones que conformen el que s'anomenen GIS. No?
Sí.
Per començar, si et sembla, expliquem... Bueno, quan per primer cop hem de entrar al món sanitari, necessitem tot un seguit de coses, és a dir, en aquest cas posem-nos en el cas d'un nounat. Evidentment, com que tots ja quan es van obrir els CAPs i tot això, doncs ja teníem moltes dades, doncs ja va quasi entrar automàtic, no? Però
sí.
Si posem per cas que neix un nadó ara mateix, doncs quines serien les tasques administratives que s'haurien de dur a terme, doncs, per acabar poder tindre la targeta sanitària, tot el seguit de coses que cal anar tenint?
Bueno, abans, no, les persones venien al CAP per donar d'alta un nadó i els hi demanàvem que estessin empadronats en qualsevol municipi de Catalunya. Els hi demanàvem, en cas de menors no cal un document identificatiu, però sí necessitem el llibre de família o el certificat de naixement per poder-los donar d'alta. Ara ja fa doncs, un any o dos anys que normalment es donen d'alta als hospitals, als nadons. Llavors, en aquest cas, si els donen d'alta a l'hospital, nosaltres comprovem que realment estiguin donats d'alta quan venen al nostre centre, i el que sí que demanem perquè rebin la targeta sanitària és verificar les dades d'acreditació de la Seguretat Social. Quan els pares van a la Seguretat Social a posar el seu fill o filla com a beneficiària d'un d'ells, després demanem que vinguin al CAP a donar-nos aquestes dades per poder acabar d'omplir la seva fitxa amb les dades personals i que puguin rebre la targeta sanitària.
D'entrada reben crec que tenen una provisional,
sí.
Com en el cas dels nouvinguts,
i
una provisional, i després al cap dels dies, no?
Sí, normalment és un mes. La primera targeta sempre tarda almenys un mes.
I aleshores també hi ha un altre moment en què canvia la targeta, no? Que és quan es jubilen, no?
Bueno, ara ja no canvia,
perquè
això ens ho pregunten moltes persones que es jubilen i venen al CAP a donar les seves dades de jubilació, i ja els hi diem que com que ara existeix copagament, ja no, la targeta sanitària els hi serveix la mateixa, l'únic que canvia el copagament, no? Quan normalment el copagament d'un jubilat és d'un 10%, I si tenen medicació crònica, el màxim que els hi poden cobrar són 8 euros al mes. Uh-huh. En canvi, les persones que estan en actiu, depenent de la base de cotització, pues, paguen entre un 40 o un 50%.
Sí, perquè recordo que antigament ficava farmàcia gratuïta, no? I això ara ja ha deixat d'existir, perquè una targeta és igual a per tothom. Sí. Després ja parlarem d'aquesta targeta i explicarem una mica el que és i perquè ens serveix per moltes coses.
Molt.
Si et sembla també una altra situació en què es poden trobar, sobretot persones que canvien de població o que venen a viure de nou aquí o immigrants que venen aquí, necessiten també tot un seguit de requisits, no? I han de aportar tot un seguit de documents, pues, per tal de donar-los d'alta una mica, pues, en tot això que estaves comentant, no?
Clar, això s'ha de mirar a cada cas, perquè depèn de si la persona simplement ja té targeta sanitària i només lo donem d'alta al nostre centre, o és una persona nouvinguda que ve d'un altre país.
O pot venir d'una altra comunitat autònoma,
també. O pot venir d'una altra comunitat autònoma. En tots els casos, la persona, per tenir la targeta sanitària catalana, ha d'estar empadronada en qualsevol municipi de Catalunya.
Per tant, una de les coses bàsiques és el full d'empadronament.
Molt bé, molt bé. Llavors, s'ha de mirar cada cas. S'ha de mirar cada cas perquè hi ha moltes...
Hi ha molta casuística, no? I per tant s'ha de mirar cada un dels casos i s'han d'adreçar a altres, i per tant altres sou els que els hi direu quins tipus de documents us han de portar, pues, sí, per tal d'acabar de complimentar, pues, per tal de fer les gestions necessàries, pues, perquè tinguin tot correctament.
Bé,
no? Un cop parlat de l'entrada, diguéssim, al que és el CAP, el que és l'àrea bàsica, com hem anomenat abans, tenim unes targetes. Aquesta targeta li diem CIP, no? I serveix per moltes coses, no? Des de fa ja una colla d'anys, abans es caducava. Recordo que en un principi tenia una durada i al cap de 5 o 6 anys, no recordo, pues es caducava i es tenia que renovar, però ara no es caduca, la mateixa serveix per sempre.
Sí.
Però explica'm una mica aquesta targeta, per què ens serveix.
Bueno, la targeta és la targeta sanitària catalana, llavors el que has anomenat tu CIP és el codi d'identificació personal. Aquest codi d'identificació personal el crea, o sigui, està gestionat pel CatSalut i és una barreja dels cognoms, de la data de naixement.
Si fixeu, és les inicials dels dos cognoms.
Molt bé.
El primer número és si és home o és dona, en el cas de la dona, recordar.
Sí, si és un home és un 0,
i si és una dona és un 1, i després la data de naixement al revés, i a l'últim, al final, en 3 dígits que tenen relació segurament amb temes...
Sí, són dígits
de control.
Que són, bueno, suposo, creats per la base de dades.
I amb aquesta targeta i aquest CIP ens serveix per fer multitud de coses.
Molt
no?
bé, clar, és que aquest CIP és essencial. Quan tu vas a qualsevol establiment sanitari, tant sigui hospital com un CAP, perquè el personal administratiu te pugui identificar correctament, has de presentar aquesta targeta amb el teu CIP.
D'entrada, per tant, seria obligat, tot i que amb els pobles tots ens coneixem, però seria recomanable i gairebé necessari que tothom portéssim la nostra targeta identificativa, perquè, a més, pot passar que hi hagi dues persones amb un mateix nom i cognoms, per entendre'ns, i a vegades pues, bueno, això pot donar lloc a diferents errades, no? O a diferents... I, per tant, com que cadascú tenim una targeta única i intransferible, doncs, aleshores, si fiques aquell número i aquell CIP, concretament, saps segur que estàs tractant amb una persona en concret.
A la persona,
no?
Correcta, molt bé. I que és una manera també, com tu dius, d'identificar errors.
I també ens serveix, per exemple, doncs, quan anem a qualsevol, no només als CAPs, també a qualsevol centre hospitalari, i també també la utilitzarem, com hem acabat diem, quan, per exemple, es demana hora per dir alguna cosa, doncs, pel nostre centre, doncs, el que et demanen és que tu introdueixis aquest CIP que hem anomenat, pues, que és el teu
codi
personal intransferible, pues, que indica que ets aquella persona en qüestió i que tens tot un seguit de serveis i professionals que t'atenen, i per tant només ficant aquest número ja tens van associat a tot un seguit d'informació pues, que és essencial, s'entén, no?
Molt bé.
I també en aquest sentit voldria recordar que hi ha unes dades que les introduïm, però que tot és dinàmic en aquesta vida. No sempre ens quedem amb un mateix telèfon, amb un mateix carrer. A vegades canviem de casa, canviem de lloc, i moltes vegades, el que sigui, Olga, què passa?
Sí, és que intentem dir a la gent, sobretot, que actualitzi les seves dades, perquè llavors tenim problemes pues a l'hora de les cites a l'hospital, per avisar una persona de que li canviem la cita...
Per vacunacions, que a vegades s'envien cartes
molt
per algun recordatori de vacunació...
Molt bé, també se fan... Bueno, el dentista fa les revisions escolars, llavors s'han d'enviar cartes amb informes, i si les adreces no són correctes, se perd aquesta informació.
Per tant, és essencial que tots plegats, quan canviem algun telèfon o alguna adreça o ens posem a viure aquí, ja no, en aquest cas ja, possiblement ja no, és més normal que vagi una a informar-se, però quan canviem a vegades no hi pensem, i és una cosa pues, que caldria fer sempre, que és que quan hi ha algun canvi ho diguem, perquè per exemple em ve el cap que quan entres a l'ECAP, que és la història clínica on tenim a tots els usuaris, pues moltes vegades hi consta un telèfon, i és el telèfon que s'ha introduït als serveis centrals.
Sí.
I una mica, si la gent canvia aquell telèfon, després si el truquen perquè l'han demanat una cita per l'hospital, per exemple, pues trucaran aquell telèfon, i si no el troben, pues potser es pot perdre la cita o poden passar mil i una coses. Per tant, des d'aquí, pues crec que
és important
recordar que si algú fa algun canvi en algun moment donat, pues s'adreci al seu centre sanitari, pues per tal de que ho tinguin en coneixement, no?
Molt bé.
I ara parlem una mica que com podem contactar amb el CAP Falset, perquè la gent abans tenia el costum de vindre sempre al CAP o trucar, però hi ha altres vies, no? Per poder fer que la cosa funcioni bé.
Ara disposem de l'eina d'internet. Internet és una eina molt potent, ja ho hem dit. Per demanar visita, a més, és molt fàcil demanar visita per internet. Vull dir, l'accés és molt fàcil accedir. A part de que ara ho han complicat una miqueta més, perquè hem de tenir en compte la llei de confidencialitat de dades, que és molt important per nosaltres, en el món que ens movem, i te demanen, justament ara que parlàvem de l'actualització de dades, no? Per demanar-te visita per internet, podem fer-ho a través de la plataforma digital La Meva Salut o a través d'una pàgina de l'ICS. Només cal posar al Google, no? A Google, demanar hora pel teu metge de capçalera i accedeixes
directament.
Molt bé. El que ara, justament per això que dic, de la llei de confidencialitat de dades, te demana un telèfon mòbil. Llavors, abans d'entrar a poder demanar visita, t'envia una contrasenya al telèfon mòbil.
Això per la gent gran a vegades els atabala una mica, no?
Sí, ho han complicat, però clar,
la llei és per tothom, evidentment. El que passa que sí que és veritat...
Que és per la llei de confidencialitat que, bueno...
Ho sé a nivell personal, doncs perquè a vegades a la consulta també tu transmetes i tu pregunten, no? Abans no passava això i ara passa, i sobretot la gent gran, doncs amb aquestes coses més noves, més del dia a dia, doncs a vegades els poden atabalar una mica, no? Perquè a vegades fins i tot pot ser que no disposin de mòbil, o sigui un mòbil d'aquests... més antics que no...
Clar, en el cas de que la gent no es pugui demanar visita per internet, des de luego sempre estem disponibles al telèfon, però parlem d'internet perquè d'aquesta manera sempre queden més lliures les línies telefòniques, i en cas d'urgència o emergència el telèfon ha d'estar sempre disponible.
I hem de veure també que si no pot ser la mateixa persona la que pot demanar hora, potser pot ser un fill o pot ser fins i tot un veí.
Una persona autoritzada.
Hi ha telecentres a diferents pobles que a vegades pues, també la persona que ja està allí pues, t'ajuda a entrar al teu CIP perquè puguis demanar hora. I crec recordar que quan es demana hora te surt la primera hora disponible, però després tu pots fer la tria si no vols aquell dia.
Tu pots triar. Sí,
te surt el teu metge i el teu infermer, generalment.
Pots triar pel metge i per l'infermer de capçalera, pel pediatre de capçalera...
Per la infermera pediàtrica, per
molt
tant...
Bé, per la infermeria pediàtrica, i de moment, clar, serveis més... més específics com és el de llevadora
odontologia,
sí que heu de trucar al CAP perquè bueno, hi ha diferents tipus de visita, són serveis més especials.
I si no ho tinc mal entès, també quan has de fer una revisió d'un nen,
sí.
En aquest cas, com que són hores molt, molt programades i molt convingudes amb la pediatra, pues en aquest cas pues també una mica sou vosaltres el que feu els sedars i el que poseu una mica les hores cadascuna al seu lloc depenent de la disponibilitat.
Molt
no?
Bé, això que has dit és molt important perquè ens trobem que hi ha moltes persones que demanen la cita de revisió per internet, que llavors per internet te dona una cita de 10 minuts. I llavors se troben que quan van al centre, clar, no hi ha prou temps per fer aquesta revisió. Per això,
I perquè de més a vegades van conjuntament
bé,
el pediatre i la infermera,
sí,
i llavors va un darrere l'altre, i per tant en aquests casos sí que és essencial.
Molt bé, depenent
no?
De si hi ha vacunes, això, la revisió clar, se fa conjunta amb infermera-pediatra, són revisions que necessiten un espai de 20 minuts, llavors sí que val la pena recordar sobretot que les revisions sí les han de demanar al centre per evitar problemes.
Mm-hmm. Per tant, dirien la llevadora, odontologia, o bé quan es demana la revisió per del nen sa que diem nosaltres, uh-huh. Seria en aquests casos que s'haurien d'adreçar específicament a altres per tal de que els hi gestionéssiu pues, aquesta programació, no?
Sí.
Seria una mica això.
Uh-huh.
I també pues, bueno, tenim una mica l'horari, el funcionament de l'atenció continuada, uh-huh. Que també pues, bueno, hi ha uns horaris també a partir de les 9 de la nit, crec que és aquí al cap
no,
de Falset.
Ara justament...
A les 8, sí, ha començat a les 8, sí, tens
raó. Arrel de l'acord de vaga,
sí.
Que va haver, crec que a finals d'any, no? Al desembre,
sí. Uh-huh.
Va signar l'acord, uh-huh. Novembre-desembre, l'horari d'atenció continuada ara a Falset comença a les 8 de la nit.
Uh-huh.
Abans sí que era a les 9, com tu dius, uh-huh. Però clar, com que cada centre no, s'està organitzant una mica depenent de les
necessitats
i condicions del centre, uh-huh. No? Doncs Falset sí que comença l'atenció continuada a partir de les 8 de la tarda.
Uh-huh.
Els dies de diari i els caps de setmana i festius sí que són 24 hores.
24 hores i els festius intersemanals,
molt
evidentment.
Molt bé, sí. Uh-huh.
Pues, si et sembla, ja que l'has anomenat abans i que és una eina, crec que una mica és cap a on anem...
Espera, Armand, ara que parlem
d'atenció continuada...
D'atenció continuada, volia, ja que estem aquí a la ràdio, no? I mm-hmm. En sent tothom, volia dir que sobretot quan entrem en horari d'atenció continuada, la gent ha de trucar al 061 directament, mm-hmm. Perquè encara que nosaltres estem al CAP, són del 061 que es posen en contacte amb nosaltres per atendre els usuaris.
Mm-hmm.
Fins ara se donava també, bueno, les persones podien trucar al telèfon del CAP, al 977-83-1288, però a partir d'ara s'ha de trucar al 061 i llavors és el 061 que es posa en contacte amb nosaltres.
Uh-huh. O sigui, una mica un intermediari, que llavors ell també fa una mica de sedats per veure quines són les necessitats de la persona i una mica pues, uh-huh. Llavors dirigir-se a altres pues, per enviar pues, els professionals necessaris perquè convingui o per resoldre-li la informació que en aquell moment precisa l'usuari. No?
Uh-huh.
Una mica seria això.
Sí.
Si et sembla, doncs parlem, com hem dit, d'aquesta aplicació, aquesta eina nova que ja fa uns quants anys, no sé si 5 o 6 anys, almenys, de ben bé que funciona. Passa que bueno, a poc a poc doncs, va introduint-se una mica en el dia a dia de tots nosaltres i que segurament és cap a on anem, no?
Uh-huh.
Que és que puguem accedir, perquè al fi i al cap és la nostra informació directament a una plataforma, en aquest cas, La Meva Salut, no?
Molt bé.
Una mica explica'ns què és La Meva Salut.
Sí, com tu has dit, La Meva Salut és una plataforma digital que ha estat creada pel Departament de Salut i gestionada pel Departament. Llavors, el que fem nosaltres és d'intermediari per donar accés als usuaris que vulguin tenir accés a les seves dades de salut. És una carpeta de salut.
Uh-huh. I aquí hi podem trobar bastantes coses.
Sí, sí.
Podem trobar totes les nostres analítiques.
Bueno, des de les dades personals, que tu pots modificar inclús des de La Meva Salut, com tu dius, dades sanitàries, com són el calendari vacunal, analítiques, és molt
proves,
important.
Altres proves que t'hagin fet?
Molt important és la recepta electrònica.
Altres proves que t'hagin fet amb altres centres sanitaris,
molt bé.
També.
El que passa que aquí s'ha de...
Depèn molt del centre, també.
Hem d'incidir, perquè hi ha persones que ens diuen escolta, és que jo em vaig fer una prova a l'Hospital de Sant Joan i aquí no consta. Se poden visualitzar totes aquelles dades que estan abocades a la història
compartida
clínica
Catalunya.
Compartida de Catalunya. Uh-huh. Si no estan abocades aquestes dades, no es podran visualitzar a la plataforma.
Clar. I fins i tot, si no tinc mal entès, també... Si s'ha abocat, com dius tu, si tens alguna visita en un futur en altres centres, però això també depèn de si s'ha abocat allí.
Sí.
O sigui, no, depèn de cada centre que produeix aquesta dada la volqui allà i llavors l'usuari se la trobarà una mica a la seva...
Pots visualitzar totes les visites que tens pendents, hospitalàries, primària, me refereixo a CAPS...
Sí. Una mica és per tant una eina que hem de fer, pues, si hi ha algú que ens està escoltant o que estigui interessat, que digui, hòstia, pues això és una bona eina, perquè per exemple el que diem de la recepta electrònica, pues, no cal anar al CAP perquè et renovin la recepta electrònica,
no
tu
cal.
Pots posar-te en contacte amb el teu metge via consulta, que encara explicarem el que és, i després ell t'ho pot renovar i tu t'ho trobes a la meva salut i des d'allí ho imprimeixes des de casa i ja la tens renovada, la recepta electrònica, per dir una...
Molt bé. No tots els casos,
No, perquè a lo millor...
Perquè hi ha casos que sí que volen
el metge,
ser valorats pel personal sanitari.
Si fas aquest requeriment i el metge considera oportú que no te'l pot renovar, doncs ja t'enviarà i et dirà, escolta, preferiria que vinguessis perquè voldria que comentéssim algun seguit de coses, no? Aleshores, pues, però en la majoria dels casos segurament t'estalviaries el viatge al CAP, disposar d'aquest temps per anar al CAP i després també, pues, també els professionals poden dedicar-se a altres tasques. És a dir, pot ser un estalvi per totes bandes, no?
Sí.
Però què hem de fer perquè puguin demanar aquesta eina?
Sí, les condicions són que disposin d'un telèfon mòbil per rebre la contrasenya i d'internet, d'un ordinador o d'una tablet i internet per poder accedir. Llavors han de venir, això sí que s'han de personar al CAP perquè, com he parlat abans, han de tenir en compte la llei de confidencialitat de dades persona...
No val que vingui la dona i digui jo també ho faré per l'home, sinó que han de vindre els dos, en aquest cas.
Molt bé. Han de presentar el seu document identificatiu, NIE, DNI i la targeta sanitària catalana per comprovar que les dades són correctes i llavors els hi donem accés. L'accés és immediat. Una vegada introduïdes les dades reben un SMS al mòbil on els hi donen la contrasenya per accedir a la plataforma.
Que després ells, si creuen convenient, la podran canviar o la podran modificar
molt
com
bé.
En qualsevol altra eina informàtica que puguem tenir.
Mira, en aquest cas és important dir que la contrasenya caduca al cap d'un any. Vull dir que si una persona al cap de l'any veu que no pot accedir és perquè li ha caducat la contrasenya, però te la pot regenerar automàticament des d'internet. Des de la mateixa plataforma te deixa canviar la contrasenya. No necessites anar al centre de salut per canviar-la.
O sigui, te torna a dir que si la vols renovar i llavors t'arriba el teu correu electrònic la nova modificació. I com hem dit, aquí tenim multitud de coses, evidentment. Lo millor és visualitzar-ho perquè com en tot, quan entres i vas tocant és quan realment veus la utilitat de les coses, però una de les coses que sí que crec que caldria remarcar, potser parlo una mica també des de la part com a professional, és l'e-consulta, no? Que l'e-consulta és una vinculació amb el teu metge i infermera de capçalera, per entendre'ns, no? Una mica tens una via oberta, directa, en la que els professionals ens comprometem a respondre, pues, amb la major brevetat. Evidentment, són coses que no seran coses urgents mai, perquè evidentment, si són urgents, l'atenció s'ha de fer per unes altres vies, Però sí que és cert que coses més que es poden resoldre amb un termini mitjà pues, se poden fer des d'aquesta plataforma.
Com
no?
Ara parlaves tu, pues, per exemple, el tràmit de la recepta
o demanar una analítica de control, o demanar una analítica de control, quin dia feu analítiques, perquè els pobles, per exemple, no se'n fan cada dia, quin dia poden vindre i si se'ls pot ja fer la petició pues, necessària pues, perquè, i no calgui que tingui que vindre allà pues, per tal de fer-la.
Nosaltres que estem en una zona rural... la veritat és que és una eina fantàstica.
Sobretot a la gent que també està treballant, doncs que, clar, han de perdre temps i han d'anar a diferents llocs.
Pots parlar amb el teu equip de capçalera en qualsevol moment i ells te poden contestar, t'han de contestar en 48 hores.
De fet, jo parlo pel cap de Flix i entenc que una mica aquí tothom hi pot accedir, però també ha de ser han de donar el vistiplau tant el professional com el sanitari. Hi ha un lloc on es fica on hi ha un quadradet on es fica un xec i han de donar tant o sigui, han d'estar tan d'acord per fer servir aquesta eina, els dos, tant el professional com el sanitari. En general, la majoria dels professionals, almenys parlo per Flix, ja ho tenim obert per tothom, però si la persona no fa aquest gest,
això és important, si no fa aquest clic no funciona.
Per tant, i en el moment que la persona, l'usuari, fa aquest clic, ja pot haver-hi des del mateix moment aquesta vinculació i per tant és una manera de facilitar les coses. De fet, la meva salut darrerament hasta fins i tot ja comença a existir per als nens.
Això és molt important, perquè fins ara a la meva salut podies accedir a partir dels 18 anys. Però ara, des del setembre de l'any passat, van incorporar els menors. Llavors, com a adults, a partir del 16... Perdó, m'he equivocat. O sigui, els pares poden accedir a la meva salut dels seus fills fins als 16 anys. A partir dels 16 anys fins als 18 anys poden accedir amb el visiplau del seu fill.
Del seu fill, perquè representa que són ja adolescents madurs i en aquest cas es considera que també tenen que tindre la seva...
Molt bé, se'ls considera molt bé, menors però madurs.
Madurs, ja. I llavors se'ls considera que també poden decidir si realment hi ha coses en les quals pues, volen tindre el seu secret.
Molt bé.
Perquè evidentment tots necessitem que la confidencialitat funcioni pues, per a tots, no? Per a tots, a tots nivells. No? I evidentment, encara que segueixi sent el nostre fill, pues, evidentment pues, se suposa que en aquesta edat pues, ja tenen suficient maduresa com per decidir depèn de quines coses. No? Per tant, en aquests casos sí, dels 16 als 18, com has dit, pues, haurien de... haurien d'entrar-hi sempre amb el vistiplau del nen, no? I allí és on s'aboquen pues, el mateix. Pues...
Llavors és important dir que a partir dels 18 anys aquesta contrasenya que tenien els pares caduca automàticament i només té accés a la carpeta de salut el propi
major, en aquest cas major d'edat.
Ja
només seria ell qui, per tant, tindria
accés
a la seva pròpia salut, a la meva salut pròpia de l'usuari, no? A partir de la majoria d'edat, que és els 18 anys. Però penso que també és pues, bueno, fins ara hi havia hagut la meva salut per tots els adults a partir dels 18 anys i ara pues, també ja s'ha ampliat una mica l'accés, no? I per tant, moltes vegades també hem de fer coses pels nostres fills, no? I hem de fer tràmits pels nostres fills i per tant, des d'aquesta...
Amb dades que trobaran a la carpeta de la meva salut.
I per tant...
Inclús, amb el servei de pediatria que nosaltres donem a Falset, la Mariví és una persona
molt propera.
I ara, a través de la meva salut, per fer-ho amb seguretat, poden comunicar amb la e-consulta amb la pediatra o infermera de capçalera.
Pues una mica lo mateix, no? Seria una mica la mateixa eina.
Sí, lo important de la e-consulta és que el feedback, no? Entre sanitari i
usuari.
I usuari és segur. És segur.
Olga, sembla que el temps se'ns està tirant a sobre, ens estan quedant temes per comentar, però crec que no és qüestió tampoc de parlar de pressa i corrent, sinó que si és convenient algun altre dia pues ho reemprenem el fil. Et sembla que insistir o comentar alguna cosa que no haguem comentat una mica aquí una mica referent sobretot a la importància que, com he dit al principi, té el fet de que estigueu al nostre costat, mai més ben dit, per tal de que l'usuari pugui entrar al món de l'atenció primària i que després vosaltres us pugueu ajudar i donar un cop de mà en moltes coses que és molt rellevant.
Molt bé, a mi m'agrada molt la presentació que has fet, perquè és veritat, no?, que sembla, no?, que l'administratiu està lligat a papers i poca cosa més, i jo penso que l'administratiu és la porta d'entrada al sistema sanitari i que nosaltres acompanyem amb aquest usuari, no?, en el seu viatge, depenent de les seves necessitats.
I ens ajudeu moltíssim els professionals, perquè moltes vegades pues, tenim molts dubtes, evidentment, sí, cadascú treballa més la seva part, no? I evidentment també moltes vegades pues, hem de fer cap a vosaltres perquè ens expliqueu coses que nosaltres no acabem de saber del tot i, per tant, us heu d'ajudar, no? Igual molt que ajudeu als usuaris, també ens ajudeu molt als professionals,
fixa't
no?
Fixa't tu, no?, que amb això que dius, jo fa 30 anys que treballo a l'Institut Català de la Salut, de fa 30 anys ara la nostra tasca ha canviat moltíssim, jo penso que el personal administratiu s'ha professionalitzat molt, que estem acreditats en qualitat, els centres de l'Institut Català de la Salut de l'Edat de Tarragona estem acreditats en qualitat i que donades les tasques que el personal administratiu fem, hem creat un grup de treball que està procedimentant tots els processos administratius que fem i de moment ja hem procedimentat fins a 30 processos i no hem acabat.
O sigui, vol dir que fins i tot feu 30 tasques que sou elementals, pues, perquè es duguin a terme,
no? Clar, que potser
no
es visualitza, però sí, és el que tu dius, no? Fem molta feina de suport tant al personal sanitari que treballa als centres com als usuaris.
Pues bé, Olga, l'ho dit, un altre dia, amb les coses que ens han quedat una mica per parlar, ja ho acabarem de parlar un altre dia, pues, perquè el que diem, el temps està acotat en 30 minuts i per tant estem ja arribant al capdamunt d'aquest temps. Moltes gràcies per haver acceptat la invitació de Ràdio Falset.
A tu, Armand.
I qualsevol cosa ens posarem en contacte amb tu.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres la Clàudia i l'Armand i a la part tècnica el Solde. Ja sabeu que ens podeu tornar a escoltar diumenge a la tarda i dimarts al vespre i sempre que vulgueu a la web de radiofalset.cat. Ara us deixem amb l'actualitat de la nostra comarca de la mà del Manel Sales i l'informatiu cap de setmana. I nosaltres ens acomiadem fins al mes vinent. Adeu-siau i fins aviat. What can you do when our love affair